Arribem a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:04. Durant la propera hora vos contarem un caramull de coses que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, vos contarem que la punta de Torrenova d'aquí poc mesos se podrà visitar. Serà un gran espai verd entre la platja de Sant Maties i la platja de Magaluf, a Calvià, i tots els calvianers i mallorquins podran visitar la torre del segle XV, que hi ha una verdadera meravella. Conversarem també amb el nou president de la Federació d'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Mallorca, que acaba d'entrar en el carrer, que per saber ben quines són les seves inquietuds. També farem a la nostra radiografia mallorquina una entrevista molt especial. Parlarem amb un fosser, amb un enterrador, amb en Biel Mayol, perquè a la fosser, a un enterrador, a un poble, és mal de fer, perquè la immensa majoria que enterres els coneixes. Parlarem de la nova flota d'autobusos de Palma. I també, per acabar, a Mallorca Jove, na Maria Antònia Esquines mos contarà les coses que ells hi fan més pares en els joves quan s'independitzen. Ah, tot té un preu. Que te pensaves que també te farien el llit i també te farien el dinar i te planxarien la roba. I d'això parlarem amb na Maria Antònia, que com que 20 un ja 50-etge, ella 20-etge, i clar, sap que n'hi ha de coses que te venen de nou quan te'n vas que ballar quan eres jove. Bueno, començava amb Yolanda Ruiz a la producció i amb en Rafa Andrés en el control tècnic. Això és el dia Mallorca. Once in a lifetime, per una vegada en la vida, Talking Heads amb en David Byrne en el capdavant. Sempre és bon moment per escoltar els Talking Heads. Mai ha estat més una banda tan gran com els Talking Heads. Bueno, anem a entrar en matèria perquè els calvianers i tots els mallorquins podran visitar d'aquí poc mesos la finca pública de la punta de Torrenova. És un punt molt verd de 18.000 metres quadrats que està entre la platja de Sant Maties de Palmanova i la de Magaluf. En parlàvem amb la balda de Calvià, Juan Antonio Mengual. Bon dia, balda, com estem?
Bon dia a tothom, bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Bueno, 15 anys de litigi judicial perquè no s'hi pot construir, però a la fi és del poble. Ha costat moltíssim, Valda.
Bueno, és una situació que molt bé sobrevinguda, i però que en el final és una bona situació. O sigui, fa molts anys se va canviar, diguéssim, la tipologia del terreny de la punta de Torrenova, perquè havíem previst o se volien fer uns pisos, i en aquell moment se va canviar la tipologia i els propietaris pues, varen aconseguir que després l'Ajuntament tingués l'obligació de quedar-se aquest espai. Fins que se decideix l'import de l'adjudicació i tot, pues passen tots aquests anys, i nosaltres l'any passat, l'any 24, el vàrem acabar de pagar amb interessos i tot el que venia. Però bueno, ara és titularitat pública, és titularitat municipal, és un espai de l'Ajuntament i que volem posar en valor, perquè és un espai que ha estat tancat. Ja tu has dit que hi ha una torre del segle XV, hi ha dos xalets de l'arquitecte Ferrer, és un espai preciós, i el que volem ara mateix és obrir-lo en primera fase perquè la gent pugui gaudir d'aquest espai, encara que sigui sense... i assegurar sobretot els espais que són aquestes vivendes i la torre perquè la gent no corri cap perill i que per lo menos se puguin passejar. I ja estem treballant moltíssim per veure què fem d'aquest espai, perquè és el gran repte de com posar en valor per la ciutadania un espai tan carismàtic com aquest de Torrenova.
Clar, perquè hi ha diverses opcions, fer un espai cultural, si se podrien fer les cases de l'arquitecte Ferragut, espais per artistes, per fer-hi residències, és a dir, encara no hi ha res decidit, perquè també crec que ho volíeu relacionar amb un programa cultural vinculat a l'Espull de la Morisca i la finca de Galatzó. Per aquí va la cosa,
exacte.
No?
Sí, no, els tirs van per aquí, estem treballant. I el bo de tot això és que, a banda de ficar-nos en... Estem treballant en totes les àrees de l'Ajuntament, inclús les àrees de social, cultural, tota la part d'obres i serveis. O sigui, i què és que fem d'aquest espai? I després de diverses reunions tenim clar que hem de vincular tots els espais o el patrimoni que té Calvià com a espai principal, que tenim la finca Galatzó, que també estem fent una gran inversió, el Puig de la Morisca, que és un museu seu que és extraordinari, però que això és d'obra nova, però que té també molt de desenvolupament, i ara és a Torrenova. Per Torrenova, l'ITS ens ha donat 1 milió d'euros per començar a treballar amb el projecte. I ja nosaltres ja, tot d'una, ja estem treballant per veure com ho farem, perquè el primer de tot és assegurar aquelles vivendes que estan en un estat de ruïna, la Torre Nova, que és l'espai aquest de la torre que la volem habilitar, que sigui el primer que la gent pugui visitar. I mica a mica, pues, crear un espai. El que tu deies de crear un espai per artistes també és una idea que està damunt la taula, que ja s'ha fet a altres països i que se creen espais i després s'obre que pugui crear aquest artista durant un temps concret o determinat en aquest espai, pues, també revertesqui en el propi espai i el revertesqui en el municipi.
A més, també, jo per visitar-ho, per passejar, jo vaig intentar gravar la torre del segle XV per clar, estava tancat i vaig haver de gravar des d'un costat uns apartaments que hi ha, perquè hi ha unes vistes sobre la badia de Palma precioses. Allà hi poses un banc d'aquests i allò és com un... és un paradís de pau.
És preciós. Jo vaig poder cedir un dia a primera hora i estava sortint el sol i era unes vistes impressionants i bueno, hi ha un espai de pau i de tranquil·litat i el que volem és que la ciutadania pugui gaudir d'aquest espai en primer lloc. També volem fer una espècie de teatre o un espai de pugui ser de teatre o de música perquè tenim, diguéssim, de darrere tot el que és l'espai de la mà i tenim moltes idees que estem treballant i la veritat és que estem tots molt engrescats de què és que farem en aquest espai. Però el més important, assegurar la zona, poder obrir perquè la ciutadania i els escolars i tota la gent de Magalluf i de tota la gent de Mallorca tingui l'ocasió de visitar aquest espai, obrir-lo en seguretat, obrir-lo, que ara està tot ple de mates i ple de broza que fa que no se pugui ni passejar. I ara aquesta fase la farem ja i la volem tenir, per lo menos, que se pugui obrir en el públic amb unes làmines informatives del projecte que durem a terme, amb unes làmines informatives de la història d'aquesta torre, de la cantera, que hi ha una cantera baix que dona la mà, que és un espai preciós, que és de bon se va agafar els marès per fer la catedral i espais com la llonja. I ho volem contar i ho volem explicar perquè la gent ho conegui. I això, si tot va bé, ho volem tenir obert a banda del pròxim curs escolar, perquè volem que els nostres escolars de Calvià i des que vulguin venir tinguin l'oportunitat de crear uns monitors que ho puguin explicar tot bé i que ho puguin contar. I, bueno, això és l'idea.
I que tot va en línia d'allò que parlàvem vostè i jo el dia de l'inauguració de l'espai marítim de Magaluf, que el dia és molt més que el Calvià turístic. Hi ha un caramull de cultura, hi ha les cases de Galatzó, hi ha el Puig de la Morisca, hi ha les cases del Delme. Té un potencial increïble que ni tan sols els mallorquins coneixem. Va amb aquesta línia, un pot de posar en valor tot el que hi ha i que per ventura els mallorquins mateixos desconeixem, no?
Sí, és una realitat que Calvià sempre se relaciona amb el turisme, és la nostra principal indústria, la nostra gent està molt vinculada en el sector, però la realitat és que Calvià és un municipi de 150 quilòmetres quadrats amb una finca, que és la finca Galetzó, que és pràcticament el 10% del territori, amb més de 15 platges que tenen la bandera de qualitat i un munt de caletes, i tens uns espais meravellosos per disfrutar de la cultura, del deport, de la gastronomia, pensant que nosaltres a Calvià som uns afortunats que ho tenim tot i molt a prop de Palma i a prop de l'aeroport i permetre ser un destí en si mateix de primer nivell. I el que és això que tu deies, la cultura és fonamental, obrir-la i potenciar-la. Tenim el FLEM, el Festival de Literatura, tenim el Mallorca Live, tenim estem potenciant els premis de Rei en Jaume, de literatura, fotografia, pintura. Estem obrint els espais públics del Teatre de Societat de Palma Nova, de Peguera, perquè puguin venir a fer obres de teatre. I, bueno, ho tenim molt damunt la taula i ho estem potenciant moltíssim. I la veritat és que convidam a tothom de Mallorca que mos vengui a veure i mos vengui a conèixer, perquè a vegades només te relaciones amb el sector turístic i Calvià és molt més.
I el que jo sempre dic, que hi ha molts de mallorquins que som d'una punta i no hem anat a l'altra punta de l'illa, i si un va a veure el Puig de la Morisca, o l'any que ve va a veure la punta de Torrenova, o va a fer una volta per la finca de Galetzó, després pot berenar per allà, pot berenar en el cap d'allà, pot quedar a dinar per Santa Ponça, i això és el que se diu economia circular, que tot bé no surtin de Mallorca.
Exacte, que quedi tot aquí nostre.
Que quedi tot aquí. Juan Antonio Mangual, des del Valle de Calvià, una vegada més, encantat de saludar-lo i tenim moltes ganes ja de poder visitar la punta de la Torrenova, perquè serà un espai del de 8.000 metres quadrats, preciós, amb unes vistes increïbles, i paga la pena perquè, a més, s'ha pagat en dobles procedents de l'impost de turisme sostenible. Valle, moltíssimes gràcies una vegada
moltes
més.
Moltes gràcies a vosaltres. Ja vos informarem de l'apertura i sereu els primers a venir a gaudir de l'espai.
Sí,
vale?
Per favor, perquè això ho vull veure. Moltes gràcies, Valle. Un minut i d'aquí un instant parlam amb el nou president de la Federació d'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Mallorca. Ni vos mogueu.
IB3 Ràdio és diversitat. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma és igualtat.
La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca, la FAPA, té nou president. Ell és en Xavier Ferriol i succeeix en Cristina Conti, que havia estat en aquest càrrec fins ara. Volen conversar amb ell perquè, al cap i a la fi, la FAPA és la veu dels pares dins les escoles de Mallorca. Xavier Ferriol, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bueno, no te ve de nou perquè tu ja eres el president de l'Associació de Mares i Pares de Joan Alcover, no és així, ja tens experiència, vens en rodatge, no?
Sí, sí. Bueno, afegim ben apanyat, que diuen. Però, bueno, sempre és un plaer poder seguir involucrat en tasques com aquestes, que són molt interessants.
Tu dius que seguiràs una línia continuista, s'ha d'anar a Cristina, on voleu, com sempre, augmentar la participació de totes les associacions, perquè sé que n'hi ha que estan més implicades i n'hi ha que no, perquè constantment vos arriben peticions. Tothom de, per demanar tothom serveix, no?
Sí, precisament és això, no? I mira, el que dius és aquesta idea, és que mos facin arribar en la participació aquestes peticions, no? I nosaltres, en l'experiència que tenim, en l'oficina tècnica que fa la feina, intentar fer arribar a les persones que poden solucionar aquests conflictes, no? Aquests problemes, aquestes demandes, no? Perquè molt de pit, quan anem a l'administració, és molt complicat fer arribar a la persona que te pot resoldre, no? I això seria un dels objectius que nosaltres mos hem marcat.
Fa una sèrie de dies, diverses dines diaris, que el primer que vols fer és demanar opinió en el centre. No sé si ja has tingut temps de parlar amb qualque centre. Com va la cosa?
Sí, sí. Han començat una dinàmica nova, allà on diferents persones de la Junta pot visitar les diferents associacions per tenir una informació pues, de primera mà. Paral·lelament, a través de xarxes socials, també via correu, via grup de WhatsApp, que tenim una bona distribució, aquí és allà on rebem aquesta informació, no? I per exemple, el que fem, pues, abans d'anar a veure, per exemple, vam anar a veure el Balda, i abans d'anar a veure el Balda, pues, recollim la informació que nosaltres trobam oportú per fer-ho arribar de primera mà. I mos està anant bé, perquè, clar, allà mos donen unes explicacions, nosaltres també aportant la nostra, i a partir d'aquí intentem que hi hagi canvis reals, no? És complicat, però, bueno, no és impossible.
Complicat fins en el punt que fa una cosa que s'arrossega des de fa moltíssims anys, que és, per exemple, la comunicació del dia a dia amb instituts de pobles, per exemple, que no és el mateix. Tu ara vas de comunicar si ets a les estacions que, per exemple, en l'institut de Manacor, de Pollença, de Cap de Pere, que és més difícil, ja no només la distància quilomètrica, sinó que històricament sempre està com a més complicat, no, per dir-ho, no? És així?
Així és. Tenim la sort que avui en dia, a través de diferents aplicacions, pues podem contactar de forma instantània, no? Nosaltres el que intentem és tenir un referent de cada zona, allà on clar, també hi hagi un petit filtre de les coses que se fan i que puguin arribar una altra pica de les persones que ho necessiten, no? O que tenen interès. Nosaltres el que fem, tenim una sèrie de comissions i aquestes comissions pues, estan representades per gent de diferents AFAs, AMIPAs, i mos agradaria tenir-ne més. Perquè, clar, una comissió de digitalització escoltes la realitat que mos arriba des del mateix centre. O sigui, es pare mare d'aquell centre està en aquesta comissió totalment amb caràcter voluntari i el que fa és pues, fa arribar la realitat d'aquell centre i allà pues, discutim què fem, què no fem, què no sé què, i a partir d'aquí pues, arribam a l'administració, creem un material, miram què diu la normativa i, per exemple, si és en temes d'inclusió, que també tenim una comissió, el que fem és potser hem d'anar a xerrar amb el Balda per demanar-li una sèrie de coses, pues, se demanen, no? I si hem d'anar a l'oficina de la infància, pues, tres quarts de lo mateix. O si, per exemple, hem de recomanar a un AFA que faci un escrit dirigit en el seu centre per tal que la normativa diu que s'ha de fer així, pues fem aquesta tasca, no? Al final se tracta d'intentar solucionar els conflictes que s'adiueixen. I jo sempre dic que els conflictes són bons, si se saben.
Exacte.
Dirigir, treballar, i sobretot si hi ha una bona voluntat per part de tots.
Ara que parlaves de la inclusió, vosaltres defensau que els alumnes amb dificultats puguin anar a centres ordinaris. Jo, per exemple, vaig tenir la sort d'anar a Lluís Vives i fa 50 anys En el Lluís ja se feia això. Jo tenia companys que tenien una malaltia, companys que tenien una discapacitat, companys que fins i tot vaig anar amb una companya que era sorda, perquè els alumnes vegin la diversitat. Que el cap de fi és que la societat és un reflex. Una classe és una fotografia de la nostra societat, no, Xavi?
Efectivament. Aquí, encara, com tu bé dius, hi ha molt bones iniciatives i s'ha avançat bastant. El que passa és que hi ha un informe de Comissions Obreres sobre l'alumnat MESE i NE, sobretot MESE, i mos diu, en dades concretes, que en els darrers 10 anys pràcticament s'ha multiplicat l'alumnat MESE a les aules, mentre que el professorat, els professionals que fan feina, dirien, dins les aules, pues no s'ha elevat en el mateix ritme. Més bé seria un 50 i un 10%, no? O sigui, jo crec que aquí tenim una via important de feina, perquè el que m'ho diuen els centres és que molt de pit, segons quina mena d'alumnat, quin tipus d'alumnat, no saben exactament com poden fer una feina coordinada, no? I necessitem professionals específics que mos puguin ajudar en el centre, no? I jo crec que aquí és un dels temes que en els següents 2-4 anys hi ha d'haver canvis substancials. Perquè a lo millor sí que hem integrat l'alumnat, el que tu deies, segurament estaven integrats per a la vertadera inclusió és que participin de la societat.
Exacte.
O sigui, no molt basta, per això te dono la raó en que ja se feia, però jo crec que hem d'anar una passa més, no? I hem d'incloure dins la societat a tothom. I a més inclusió no només amb una discapacitat, amb un problema, sinó hi ha moltes formes més d'incloure la gent, no? Per tema religiós, per tema sexual, etcètera, etcètera.
I també ve de molt enrere això, que falta implicació de molt de pares. I a vegades vos preocupa, per exemple, les barriades més vulnerables de Palma perquè les famílies no estan organitzades i per ventura és allà on s'impliquen menys, que hi deu de tot. No s'ha de venir implicar per ventura molts de Son Vida i per ventura hi ha la mateixa proporció de Son Goldeu. És a dir, uns per massa i uns per excés i uns altres per defecte, no?
Efectivament. Ens trobem centres allà on hi ha una nul·la implicació de les famílies. Les famílies van directament al centre i normalment a queixar-se d'aspectes curriculars, mentre que altres centres no hi ha una associació de pares i clar, no se senten representats perquè no sabem el que hi ha, no? En aquest cas, nosaltres sí que agafem la iniciativa de defensar perquè els determinats barris haurien de tenir pues més recursos, precisament per això, no? A més, tots identificam l'escola en el barri, no? I un dels problemes que tenim és precisament aquest, que no podem tenir una escola propera en el barri, perquè, per exemple, a Palma s'han tancat tots centres, o se tancarà un centre i n'hi ha un altre que s'ha tancat, no? I el que fem és que hi hagi d'haver una mobilitat d'alumnes, de les famílies, i això pensant que no. Me deia el Batlle de Palma, no per només xerrar de Palma, però és molt característica, segurament en els darrers 10 anys s'ha incrementat la població en 100.000 persones, segurament, no? Això, si penses que no s'ha inaugurat cap centre educatiu nou, per dir-ho de qualque manera, o ara se n'ha inaugurat un, doncs mos diu el problema que tenim a nivell educatiu, no? Com si diguéssim, han crescut no sé quant de milers de persones i seguim amb un hospital per tota Mallorca. Pues és un sí. problema. I aquí hi ha el problema que l'hem d'intentar resoldre.
Sí, no, és que no és extrapolable molt tant d'altres àmbits, com el sanitari. Ara que dic el sanitari, em fa gràcia una frase teva que vares dir també en el diari, que hi ha problemes, com tu dius, que se'n van directament a l'escola. Hi ha problemes a les escoles d'institut que anirien a inspecció educativa si no fos perquè vosaltres ho solucioneu prèviament. I vaig dir que l'associació de pares són un poc com l'atenció primària, no?
Exacte, exacte.
Està bé, assimila i molt bo. Assimila i molt bo, sí.
És una feina que la fem, que ens agrada, perquè el que fem és millorar recursos, no? Quan ve una família i ens conta, o ens ve una afa i ens diu és que no estic d'acord amb això, amb el menjador, anem a inspecció. No, espera, anem a llegir la normativa, en aquest centre s'ha fet així, s'ha aconseguit, vosaltres que vos interessa, i a partir d'aquí fem una tasca que molt de pit no sabeu, però és una tasca constant. I a més, clar, molt de pit se repeteixen, no? Perquè posar un menjador a un centre és nou per aquell centre, però nosaltres ja tenim experiència, gràcies a l'oficina tècnica, que ja és la història repetida en moltes altres bandes, no? I per això ens agradaria que ens escoltessin més, no? Perquè molt de pits fan una llei, una normativa, i no te demanen, no? I nosaltres podríem dir, heu pensat que teniu aquest centre? Heu pensat que si ho ha de fer una AFA, hi ha centres que no tenen una associació de pares i mares?
Clar.
Qui ho farà, no? Ho haurà de fer el centre, no? O darrerament no s'havien tret els ajuts que se donen per menjadors i per centres, que si passes temps i no se donen, a la millor el centre no ho reclama. I, bueno, nosaltres sí que ho reclamam i de vegades pues, molt veuen com ja venen a queixar-se, no? Jo sempre dic que no, venim a queixar-nos amb solucions o amb propostes, no només amb la queixa i ja està, no?
No, i a més que estan parlant, que vosaltres sou representants, no ho han d'oblidar, de menors. De menors. I també me recordava un poc les associacions de veïnats, perquè, per exemple, tu poso un altre exemple, que és en el col·legi d'infantil i primària i no moll, que vareu demanar peticions per millorar el pati fa 10 anys i no s'ha fet fins ara. I això és com quan una associació de veïnats demana i no arriba fins al cap de 10 anys. Mira, és inevitable, Xavier, és inevitable demanar-te a tu per... malauradament el suïcidi de la jove Sandra Penya molts fa, sempre que parlem amb qualsevol àmbit educatiu, demanar sobre els protocols. Aquí a Balears són suficients els protocols, perquè és que malauradament cada dia sentim parlar, afortunadament a nivell nacional, però això passa per tot. Què trobes dels protocols aquí a les escoles? Perquè és que hi ha escoles que de vegades donen la cara i hi ha escoles que de vegades amaguen el cap de Vallsala. Jo no sé de què depèn això.
Bueno, mai és suficient, jo crec. Els protocols que tenim, estan, funcionen, però, per exemple, xerrava amb un centre educatiu i és que ens fan obrir dos protocols i jo sé que no sortiran, que hi ha un acosament, no sé. I dic, bé, però pel camí hi ha una feina que no sabeu que també influeix. El fet de repensar-s'ho, el fet de xerrar amb els professors, el fet de xerrar amb els alumnes, per veure si és un cas que realment va a més o simplement és el que dèiem abans, és un conflicte, no? Jo crec que, per una banda, fa un pot de mal el dir... M'ha fet bullying, no?, sense saber realment que és bullying, perquè potser són dos alumnes, dos amics que s'han barallat per qualsevol cosa i s'han empès i no sé què, no sé quanto, i se'n van a la professora, és que m'ha fet bullying. Bueno, això no és bullying, això és un conflicte, no?
Exacte.
Per ser bullying ha de ser una cosa reiterada, hi ha d'haver un abús de poder, hi ha d'haver una interpretació allà on un dels dos se vol aprofitar, i més coses que diuen els experts, no? Jo no soc cap expert, però necessitaríem precisament això, no?, anar depurant aquest protocol. I aquí és molt important que tu i tothom, no només en el cas de conflicte. No? La prevenció és bàsica, el que sempre dèiem també. Els alumnes que observen, aquests són els que ens poden ajudar més. No? Els docents dins aula, si tenen el temps adequat, també poden observar aquesta relació, no? L'altre dia m'ha de dir un docent, és que se mou amb la mirada que aquell alumne intenta extorsionar en aquest... Pues perfecte, investiga, recull dades i si és així, pues, protocol i tot el que calgui. Però mai és suficient.
Ja. No, el risc zero no existeix, ho diuen els experts. També la restricció de pantalles en els centres, un missatge per tots els pares. Si es restringessin les pantalles en els centres i a què vostre, quan s'anunci de la loteria de Nadal, estàu tot el dia davant del mòbil, no serveix de res que se'l lot li haguin restringit. I aquest toc és pels pares, Xavier, perquè també no serveix de res. I una pregunta final, la bona, la del millor. Tu ets pare, docent, perquè professor, representant de les famílies, qui és més mal de sofrir? Els pares, els professors, els de la FAPA o els alumnes?
Jo crec que, com en tot, de vegades són pares, i m'incloc, jo els primers de vegades són mal de sofrir com a pare, com a docent, i també com a alumne que estan, no? Del que se tracta, però, és de tenir aquesta empatia, de poder posar-te en el lloc de l'altre i després intentar mirar cada cas, perquè hi ha cas que la negligència parteix d'un docent, però hi ha casos que la negligència parteix dels pares que potser sobreprotegim, i després hi ha casos que potser pues, és una mescla de circumstàncies i no hi ha un culpable. Però sí que l'ideal és intentar cercar solucions de forma consensuada. I aquí és igual si et pare, docent o... solucionar un problema no s'han d'implicar. Sí. I poc a poc ho faim.
S'aigo mai se perd tota per la mateixa banda, sempre se diu.
Exacte.
En qualsevol cas, Xavier Farriol, nou president de la Federació d'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Mallorca. Moltes gràcies per atendre el Dia Mallorca i molta força amb aquesta tasca que, la veritat, és molt important de cara al benestar i a la bona convivència d'alumnes, docents i famílies. Xavier, moltíssimes gràcies, una ferrada.
Gràcies
a vosaltres. Adéu. Bueno, i ara ha arribat el moment de saber quines novetats mos arriben des de Cort pel que fa a mobilitat.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà. L'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bona, Joan, avui de què parlam?
Ja, mira, avui seguim parlant de mobilitat amb l'Ajuntament de Palma i hem de parlar, en aquest cas, de la renovació de l'actual flota d'autobusos i volen saber diverses dades d'aquesta renovació, per això en parlam amb el seu regidor de mobilitat, Antoni Deudero, que ja podem saludar, senyor Deudero, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
El que volem saber és això, en què consistirà aquesta renovació de l'actual flota, alguns detalls d'aquesta passa que fa l'Ajuntament de Palma.
Bé, doncs pues, tenim unes excel·lents notícies, i és que ja fa escassament 10 dies en el Consell d'Administració de CMT de Palma han pogut treure endavant dos lots per adquisició de 57 autobusos, un total de... el que són 34 de 18 metres llargs i un altre lot de 23 autobusos de 12 metres per un import que pràcticament són 50 milions d'euros, que són autobusos 100% elèctrics, zero emissions i que podrem gaudir a partir de mitjans de l'any que ve, 2026, perquè ja estan encarregats. En conseqüència, tiram endavant amb una renovació de flota, que havia un compromís d'arribar a tenir una MT de Palma renovada amb sa flota i amb autobusos zero emissions, i aquests 57 autobusos que arribaran mitjan de l'any que ve faran que se compleixi el compromís d'esbal de Jaime Martínez i de tot l'equip de govern de poder fer una renovació integral de flota i que sigui per autobusos zero emissions.
L'objectiu, per tant, seria que en un futur tots els autobusos de Palma siguin de zero emissions i siguin elèctrics?
Sí, correcte. El compromís és poder fer aquest canvi, que són canvis a llarg termini, en dues legislatures, i amb aquesta primera legislatura que acaba en l'any 2027 podrà tenir ja el 100% de la flota verda, és a dir, que només hi hagi autobusos de gas i autobusos elèctrics. Aquest és un compromís plurianual i ja començar amb aquest camí amb aquesta primera adjudicació, que és lot número 1 de 34 autobusos elèctrics per de 8 metres de llargari ha quedat adjudicada per Daimler Mercedes, que és una empresa contrastada de garantia, i l'altra, que són 23 autobusos de 12 metres, per BYD, que és autobusos de fabricació xinesa, que tenen també contrastada garantia per tota la feina que han fet ja durant aquests anys a CMT de Madrid. En conseqüència, són autobusos contrastats. Estem molt contents de que això ja tiri endavant i ens idea d'arribar a tenir una flota zero emissions, que per això també estem en paral·lel fent la feina per tenir el centre d'operacions de Son Rossinyol, que nosaltres li deim SECO MT.
Hem de recordar també igualment que està en marxa el període de transició cap a la nova targeta única i que la targeta ciutadana deixarà de ser vàlida com a títol de transport a final de març de 2026, per tant, recordatori important. I repàs el que han fet les noves, en aquest cas, les noves flotes d'autobusos que ens arriba de l'Ajuntament de Palma, i en podem parlar amb el regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, que li agraïm que ens hagi pogut atendre. Senyor Deudero, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tots.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
TV3 Ràdio és història. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia que avui mos fa parlar de professions, concretament d'una que se manté i que segur que encara perdurarà per molt d'anys, Joan.
Sí, així és, Jaume, perquè avui tenim moltes ganes de parlar, en aquest cas, i donar a conèixer una figura que sempre ha estat i que sempre és, parlam dels fossers, és a dir, les persones que obren les fosses del cementiri. Parlam d'una feina dura, en certs moments també desagradable, però que s'ha de fer. Avui en volem parlar després d'un article escrit per Joan Socias al diari Top Pla, el qual ens aporta el testimoni de diversos fossers de Mallorca, perquè, clar, Jaume, és el que dèiem, és una figura que deien que perdurarà perquè hi ha de ser.
Sí,
no?
cada dia hi ha morts.
Cada dia hi ha morts, efectivament, i per tant, destacam, en aquest cas, com sempre, la feina que fan des de Top Pla, perquè era una entrevista on entrevistaven a diversos fossers de sobretot de la zona del Pla de Mallorca, de Vilafranca, també de Montuïri, i ara connectarem amb Gabriel Mallol Cerdà, fosser de Montuïri, per conversar amb ell en una estona sobre aquesta professió. Sembla que ja el podem saludar. Gabriel Mallol, què tal, com esteu? Benvingut.
Hola, sí, bon dia, què tal, Joan?
Bon dia, Gabriel, gràcies per atendre'ns, gràcies per poder conversar un minut sobre la vostra professió, perquè, d'entrada, vos hem demanat quant de temps fa que feis de fosser?
30 anys.
30 anys, i com és aquesta feina? Quin és el vostre dia a dia?
Bueno, el meu dia a dia, el manteniment de lo que és el cementeri, limpiesa, tenir el que són les càmeres a punt, si hi ha flors damunt del cementeri que no s'ha irritat la família i també llavoró, i m'encull també de lo que és el servei funerari. Vaig a xerrar les famílies i a preparar un poc el servici per deixar-ho el millor possible.
Clar, Gabriel, com és això de... Com vos heu de preparar i com heu d'estar preparat per anar a xerrar amb una persona, quan és anar a xerrar amb les famílies, que just acaba perdre el seu familiar? Entenc que no tothom ho ha de poder fer, no tothom ha de poder estar preparant, no? Per crear una rutina d'això, no?
Bueno, ara som... normalment ho pot fer tothom si és una persona tranquil·la i si se prepara un poc, se pot fer. El que passa que quan és una persona que és major, no és... És molt bo de fer xerrar amb la família, malament sigui una pèrdua d'un familiar, no ha tant de problema. Els problemes venen quan tenim una persona jove, diguem, per un accident, per que ha tingut una malaltia. Aquí sí que has de saber fer com, diguem, com una mica de psicòleg, perquè no t'hi pots acostar tot d'una, has de veure la teva expressió, a veure, mam, si ells volen que xerris amb ells, si encara no estan preparats per poder xerrar amb tu, per preparar el servei, per donar-li el que és el valedor i per preparar l'enterro i tot això.
Clar, en aquest article ho explicàveu, Jaume, figura també del que suposa aquesta professió, perquè Gabriel ho deu, que quasi vorà costar més enterrar un jove o un infant que no el vostre pare, no?
Sí, correcte, sí. Sí, perquè mon pare, vale, és mon pare, però jo el duc de dins. Si és una cosa que el duc de dins i el duré sempre de dins. En canvi, una persona jove és molt dur perquè tu l'has tocat i m'has de Montuïri i has xerrat amb ell i vols que una persona de 20 anys o de 8 mordeixa, és molt dur però, i ho sent més, diguem, cap al sentiment a la fora de jo. No... És una... No sé com explicar tot perquè has de xerrar de família i valor de tenir 4 o 5 hores amb tu, que has d'estar tot moment a devor ells, per si han de mestrar una cosa o l'altra, per si troben que li han de posar un detallet a la muntella, un anell, una floreta, tot això, has d'estar molt, molt, molt pendent perquè són sentiments molt forts cap a la família i també una paraulota teva has d'anar molt alerta a no fer mal, perquè a vegades és molt, molt, molt delicat, això.
Ah, i més dins Montuïri, que sou sí. 3.200 veïnats i tothom se coneix, però 30 anys, per aviat, i en el principi, quan no tens un s'acostuma a conviure, valga l'expressió, en sos morts, a dur seus cossos, a arreglar-los, perquè això d'entrada deu passar un temps fins que s'hi acostuma i dius, ets la meva feina. Com va ser fa 30 anys quan començàreu?
Bueno, jo fa 30 anys quan vaig començar només feia, diguem, el servei funerari. Anava a contractar i obria i tancava el cementeri. No feia res més. I bé, el valedor, em cuidava del valedor. El que passa que llavors, cap d'uns anys, vaig començar ja a fer els enterros, les limpieses, les exhumacions. Aquí sí que ja costa més, perquè és quan més manipules el difunt i en sol valor de vestir, això, aquí sí que ja és més dur. Ah. Aquí em va costar una adaptació de, diguem, en 5 o 6 mesos vaig aconseguir no donar-me la feina que nostra. Ah. Perquè és molt dur, això. I així tira, ho vaig anar duent, me despejava, però va, encara ara hi ha feines que me costen.
Clar, encara és inevitable, no?, arrossegar.
Sí.
Ara ho tenim molt normalitzat, però fa bastant de temps, bé, no tant, no tothom volia que el seu mort anés al cementiri. És a dir, això de dur-los els cossos al cementiri abans se parlaven a les cases, també, no? I no fa tant.
Sí, correcte. Sí, no fa tant d'això d'aventura fa 5 o 6 anys o 7... encara se valaven aquestes cases. I, claro, de repente, que m'ho diguin, que s'ha de donar el cementeri, s'ha de posar dins una càmera frigorífica, quan demanem el cap de 4 hores se posa dins la càmera, això sí que va ser molt dur per les famílies, a vegades a tenir l'ordre que seva, que això és 24 hores, que hi havia d'haver d'esperar, i potser despedir al momento això era molt dur. Hi havia gent que no les anava bé, hi havia que me demanaven a veure si podien quedar. Jo no me sabia greu, jo vaig tenir gent que sí que m'ho va demanar per quedar i el vaig, i vaig donar unes hores en la nit i tot. Vaig haver de quedar un parell d'hores amb ells allà i fins al final vaig dir que m'ho havien d'anar perquè el l'endemà tenien el velador i si per favor si ho podien entendre, això no hi va haver cap problema.
Idò, Gabriel Mallol, moltíssimes gràcies per poder atendre'ns. Ens agradarà seguir conversant també amb vos per properes ocasions, perquè, com heu escoltat, hi ha moltes coses dins aquesta feina, hi ha moltes històries i no tothom ho ha de saber fer. Gabriel, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Gabriel.
A vosaltres.
I gràcies. Bon dia. I no mos cansant de dir-ho, gràcies també a la revista Tot Pla, que va fer aquesta entrevista i que mos nodreix de molta informació, de moltes entrevistes,
sí, i
que mos agrada molt que nosaltres podem traslladar-les a converses com les que hem tingut ara.
Efectivament. Gràcies als companys del digital Tot Pla. Joan, moltes gràcies. Ara, d'aquí un minut, ve la Maria Antònia Esquines amb coses que mos fan peresa quan mos independitzam. Jo ja ni me'n record. Imagineu, ni vos mogueu. Ja és aquí la Maria Antònia Esquines en la seva secció Espai Mallorca Jove, que avui ve vestida com si fos en Dani Suco en el final de Gris, perquè sembla que li han parat una xiqueta d'aquestes nord-americanes. No, ara fora broma, Maria Antònia. Com estàs? Què mos dus?
Molt bon dia, Jaume. Avui vos duc un top coses que fan vèncer, mandra, peresa, com ho vulguis dir, entrant un poc a l'etapa adulta.
Bon Jesús, això serà un festival de queixes. Mem, què te fa tanta peresa, tu? Mem, que...
Començarem pels principis, que la llista és un poc llarga. En primer lloc, la declaració de la renda. Jo només pensaria és que no m'he d'entendre de què tracta i haver de fer-ho tot sol. Hi ha un jornal, no sé com recorda la teva primera declaració de renda, però...
Jo tenia la sort que mon pare era gestor administratiu i missa de moralista, i me la feia ell, però la cosa s'ha simplificat molt, eh? S'ha simplificat molt. Sobretot si només tens un pagador, és relativament senzill. Ara, el problema és si ets autònom. Si ets autònom, allò ja és un bollit, has de tenir un gestor, has de tenir un màster, però si només tens un sou... relativament és senzill.
Men, jo considero que de qualque mena haurien de fer un curs obligatori per no haver d'aprendre de dependre de ningú, perquè jo que siguis autònom ja necessites altres persones que te gestionen un poc de més.
A més, parlant dels autònoms, que són aquestes races de superherois, superhomes i superdones, que no se poden posar malalt mai i que mai s'agafen vacances. I, bueno, i què me dius a qui volia arribar jo? De les feines de que nostra. Per exemple, planxar, que sembla senzill, però has de tenir manya. Jo confés que és de lo que se m'adona pitjor, i de fet ara fa poc vaig comprar una planxa aquestes verticals, com les que teníem a l'estuari de la TV.
Ara està de moda i crec que és lo net. O sigui, faci el que faci, jo moltes vegades vull ajudar a mo mare a això, és que sempre me queden a rua. O sigui, la mateixa acció que fa mo mare, jo no la sé fer com toca, no entenc per què. I com dius de dur el teu vehicle, el teu primer vehicle, a la primera revisió de la ITV, o sigui, de l'ITV? Jo, quan mon pare m'ha dit, Antònia, ja li toquen el cotxe, vaig dir, l'he de dur jo, mon pare. Sí.
A la gota de suor que te cau.
Totalment.
Jo te diré una cosa. En el meu temps, perquè això, tot això en temps no era, quan jo vaig començar a conduir, no hi havia ITV, no existia, imagina't. Els cotxes anaven d'aquella manera, però quan va començar a tocar, era molt més senzilla que ara. Ara filen molt prim.
Molt.
Filen molt, molt prim. I la veritat és que me cau la goteta de suor i sempre, mai aneu a passar la inspecció del cotxe sense haver-lo duit abans a un mecànic de confiança, perquè haureu d'anar dues vegades. Perquè
sempre troben.
Per qualque cosa vos trobaran.
I tant sempre. De bo, Jaume, que realment els tècnics ho fan tot. O sigui, te deien, mou el volant, sí. Mou les rodes, però t'ajuden en gran part. I la meva primera vegada m'ha d'acompanyar mon pare, perquè jo m'arriben a demanar coses de llums i líquids i me xerraven xines. Te promo que me xerraven xines.
I ara perquè, mira, perquè ja no és obligatori saber haver de canviar els llums, perquè és impossible desmuntar el farol d'un cotxe modern. Sí. Però havies de donar una caixa de llums amb bombetes perquè havies de saber canviar-la, perquè antigament se podia canviar. No, és que ara és impossible. Jo, que m'agrada la mecànica, a mi m'agrada, i jo no sé canviar la bombeta de davant del meu cotxe. Ara, imagina. Però anem a tornar a lo de les tasques de... que nostre. Vinga, cuina. Què?
Cuina sí que fa versa. La cuina és una cosa, troc, que t'ha d'agradar. Com això típic de... Si estudies medicina és perquè és vocacional. I doi, el mateix, perquè és que... Se m'aquiet fora idees.
Sí.
No, arriba un moment que és que ja no sé què de cuinar.
Sí, no només això, el de menjar sa, que ho complica tot, perquè tots sabem fregir, fer una truita i coses així, però cuinar peix ben fet, fer-lo net, que no sigui un llom que no tingui molta espina, fer netes les verdures, passar-les... Jo, les verdures, a part de bollir-les així perquè tinguin gust, m'agrada passar-les per la pell, així que tinguin un poquet de gust, perquè si no... Ara, això sí... Fa peresa, fa molta peresa. I de vegades dius, demanant qualque cosa. Sí. Però és que és caríssim. És caríssim demanar
que sí,
qualque cosa.
Que si te fan pagar un extra perquè tot ho
vulguin,
sempre hi ha. O sigui, i jo, és veritat que de tant en quant me vaig guardant vídeos que veig a xarxes per tenir una inspiració, però després, igualment, els miro i dic, quina feinada passa. O sigui...
Bueno, de fet, també... No, jo el que faig és mirar dues receptes en paper, m'ho apunto malament a un paper i després faig el que me dóna la gana i surt bé.
Però sempre dones el teu...
T'ajur que surt bé. Per exemple, també...
Seguint la mateixa línia, Jaume, jo diria posar rentadores.
Ah, no, posa-la. Molt senzill. El problema és estendre-la.
Ai, doi. Crec que tot en complet fa molta...
Ja posa-la. No tenc cap problema en posar la rentadora. El problema és estendre-la, que és la feina.
Jo t'he de posar, amb el sentit de que un piqué ha posat una rentadora, desapareixen calcetins. Tenc una bossa plena de parells que els hi falta la segona peça. Jo no sé si la rentadora té alguna mena de forat, perquè si no, no puc entendre què passa.
En el mismo folio la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan.
La lista de la compra també, anar a comprar. Però el que tu deies és que el setín, jo tens la solució i, de fet, jo he vist on són aquests 48 milions de calcetins que mos falten a tots els espanyols.
On són?
A darrere, el bombo de la rentadora.
Veus? Jo trobava que hi havia qualque forat. No podia ser possible. Si jo posava dos calcetins a rentar perquè en tornaven un només.
Si un dia tirau una rentadora o ve un tècnic a arreglar-la, demanau-li, me deixa mirar dins darrere del bombo. Entre la junta de goma i la porta de la rentadora, allà és un espai ínfim, però hi passa roba interior, un calcetí, una pinça de roba, que de vegades...
Sí, sí. Alguna cosa passava.
Darrere de cada... De vegades hi ha bombos de rentadora que no funcionen bé perquè a seix de darrere s'ha enredat un calcetí. És a dir, hi ha 48 milions de calcetins amagats a la nostra rentadora. No, és cert, jo l'he vist. Desmuntat. A mi m'agrada col·lejar i ponyir i ho he comprovat.
Jaume, un altre.
Revisió d'imatges, sí.
És boníssim. O sigui, quan som més petits no ens adonem perquè els nostres pares ho duen tot el dia. Però ara mai me'n recordo de demanar cita, mai sé si ja ha passat un any i he de tornar. És que Si sumes la llista d'espera que hi ha, arriba un moment que dius quina versa, haver de demanar hores, ara mateix no aniré el dia, o sigui...
I espera't, està fet una guitarra, com estic fet jo, que si no tenc bon el bua i si no són ous són colomins. Perquè jo he optat per una cosa, que és anar-hi quan tenc vacances, perquè és que si no... Demana hora per quan tingui vacances, perquè és que si no, no me'n recordo d'anar-hi. Sí. Perquè jo m'hauria de mirar el colesterol, m'hauria de mirar la pròstata, m'hauria de mirar l'esquena, m'hauria de fer un anàlisi de sang, hauria de fer una revisió en el dentista. He d'anar a tants de metges, ara, que és que necessit 3 mesos de vacances, perquè entre que t'organises i que va...
Tenen cita, i això, hi ha un jornal, com diuen.
Mem, tenim un parell de, sí, de declaracions de companys, homes i oients. Demà veurem què mos diuen.
Les coses més de ser que som adult, pues, o veure, així en general no m'ho fa versa res, però has de dir algo, les coses més versa des de que som adult, serien feina de la casa, com ara estar pendent de posar rentadores, de planxar, d'estar pendent també cada setmana aquí estens a mantenir la casa neta, coses que normalment fan els pares, perquè quan és petit, claro, és tot vivir.
Lo que me fa més versa d'haver-me fet adulta és bàsicament haver de complir en totes les responsabilitats que suposes ser un adult. És a dir, des de haver-te de fer el dinar cada dematí o deixar-ho preparat el vespre anterior perquè te'n vas a fer feina durant tot el dia, fins a gestionar totes les cites mèdiques perquè ja no hi ha ta mare que te les gestioni ni el pediatre que te fa les revisions obligatòries.
En resum, Jaume, tot el que sigui, créixer...
Sí.
I haver de deixar que els pares no ho facin i passar a fer-ho en altres, mort farà verse sempre. No sé.
Però crec que és llei de vida, això.
Sí, totalment.
Tothom ha dit el mateix que han dit tu i jo.
Sí.
I mira que tenim diferència de 30 anys, 35 anys de diferència entre tu i jo.
Això
i
mos hem
queixat de lo mateix.
No estem errats, que tots pensam igual.
Això és cert. Salut i fins demà.
Fins demà.